Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.istocat.cat.
Hi ha la comuna del Caporet, i es conserva perfectament, tot amb l'etapa de
Caporet.
I és una comuna que és oberta, no té porta, però és oberta cap endins, perquè com que està sobre una nau lateral, la nau central ja li fa de paret i allà no es veu res. I com que allà dalt només pujava el campaner, doncs no valia la pena decidir de gastar diners en una porta, que clar, les portes són de fusta i el fusta està a l'hivern, I a l'hivern, doncs mira, així s'anava de pressa i no es caia en tentació. És una cosa bastant bèstia, que es va obrir després de la guerra, es va fer després de la guerra, perquè els fatxes van bombardejar Barcelona en moltes ocasions i buscant la Generalitat, doncs com que aquí bombardejaven sobretot els italians, i els italians volaven molt alt, doncs quanta més alçada vola un avió, menys precisió té a l'hora de llançar les bombes. I els italians anaven molt alts. Anaven molt alts per quedar per sobre dels antiaeris de l'època. Llavors els faltava precisió. Els faltava tanta precisió que dues bombes van caure a la catedral, unes altres bombes van caure a Sant Felip Neri, a la plaça de Sant Felip Neri, i aquella façana que hi ha tota metrallada, no és que els cristians es deixin allà capellant, sinó que és la petjada d'una bomba italiana, i a dins del convent doncs, també va caure una altra que va matar bastantes criatures que estaven allà refugiades. Aquí, que tot això eren edificis, van quedar molt mesos per les bombes que van caure. I després de la guerra, solució, acabar-ho de renar, obrir una avinguda i esborrar memòria. I ja està. Per això la plaça nova és una plaça que avui no s'entén. Perquè clar, és una plaça que tu dius, plaça nova. I veus això? Com a lliga. Evidentment no lliga perquè falten les cases que tancaven la plaça. Ara, el pla de la catedral, el pla de la Seu, que és on som ara, això d'aquí dalt, amb aquestes escales, bé, les escales han canviat, però això és una obra del segle XV. O sigui, el 1422 ja s'havia acabat. O sigui, es va enderrocar la muralla romana des d'aquella torre fins aquí, fins a l'edifici del Via Almoina, i es van fer escales per baixar fins un carrer que corria per aquí baix, que era el carrer de les Corríbies, que era la continuació de Tapineria. De fet, aquí s'ajuntaven tres carrers que eren bastant importants a l'època, que eren la Tapineria, comercialment, que eren la Tapineria, la Corríbia i un que passava per on ara hi ha l'edifici aquell de la Caixa de Catalunya, que era la Riera de Sant Joan, que és on hi havia la comanda dels hospitalers. És un carrer important. Llavors, en Colom i companyia, quan va venir, devien pujar per aquí, al Pla de la Seu, devien descavalcar i entrar a la catedral per batejar la mitja dotzena d'indis que havien portat d'Amèrica. No els van batejar. I llavors van posar uns noms molt divertits, perquè amb un li van posar Joan de Castella, l'altre li van posar no sé què d'Aragó, i això que a més un vell era parent d'un reietó de la filla d'allà, no? I que era gent
gran indis que era gent important. I de fet eren una mica hostatges. I ens van batejar i després, doncs, s'ha tornat. Hi ha una cosa, i és que hi ha dues coses respecte a la tornada de Coloma. Una és la trobada, diguéssim, privada o secreta amb el rei per rendir comptes del viatge, i una altra és la manifestació pública. O sigui, la processó, la cerimònia de cara a la gent, l'apoteosi triomfal, etcètera, etcètera. De fet, el que nosaltres ara seguirem, estem seguint una mica, vull dir, és aquesta apoteosi triomfal. No. A més, vull dir, això està documentat que en Colom anava a cavall entre el rei i el príncep Tortuga, que era parent del rei. I Colom al mig. No el rei, no. Vull dir, en Colom al mig. O sigui que se li donava molta importància. Llavors, ara per aquí anirem pel carrer dels Comtes, i aquí hi ha un parell de coses relacionades amb el Colom que cal visitar. I és, una, que el Palau del Rei, que és això que ara ens diuen això que dic com a nens, porta l'escut de la Santa Inquisició, perquè hi va estar instal·lada la Inquisició. Això és un fenomen que va lligat amb l'espantisme del rei. Una altra cosa que s'ha de tenir en compte és que abans d'arribar a la porta de Sant Iu, hi havia un pont del segle XV, més del segle XV, que es va fer per ordre de Martí l'Humà, que és l'últim rei del Casal d'Aragó, i que era un senyor molt gras, molt gras, i que tenia problemes de mobilitat. Això va tenir com a conseqüència dos fets arquitectònics urbanístics importants. Un, aquest pont per unir el seu palau, allà on ell vivia, amb la catedral, per no haver de baixar al carrer i tornar a pujar a la tribuna reial. Sí, però això en aquella època estava... Les coses anaven d'una altra manera. I a més fer gran es considerava senyal de bona vida, era un prestigi social, i perquè clar, els prims no els que no menjaven, els que no menjaven eren els pobres. I aquests eren els que eren prims. Ara passa al revés, els més grassos, vull dir, quan més coses, més grassos, vull dir, perquè mengen més malament, s'inflen de merda. Les no són així. I un exemple molt clàssic d'un arc gòtic que unia el Palau Reial amb la catedral. Aquest arc desapareix al segle XVIII per ordre del nostre estimat Felipe V de Borbón. També en aquesta al costat hi ha el Palau del Continent, que en temps que Colom no hi era. Hi havia un altre edifici que teòricament havia d'anar a terra. Teòricament havia d'anar a terra per fer més gran la plaça del rei. Però al final, quan el rei Martí es va morir, doncs la finalitat per qui volia la plaça del rei, que era no haver de baixar el Born, estava molt lluny, per veure les llistes de cavallers, doncs el senyor va decidir intentar fer una plaça davant de casa seva, que era el Palau Reial, perquè d'allà s'hi tornés i no haver de baixar allà al Born quan es fessin aquestes coses, sinó tot i tenir davant de casa. Bé, era fantàstic. Però no hi havia lloc per determinades coses. Vull dir, la plaça del Born era com es tornau, on es feien les trobades de cavallers,
I el carrer Ample és on es feien les curses de cavall. Per això, i com que a més estava empedrat, els cavalls amb les ferradures de tant cap patinaven, hi havia accidents, i a mitjans del segle XVI es va decidir deixar dues voreres i el carrer sense lloc bordes perquè els cavalls no patinessin i no hi haguessin accidents. Però bé, el Palau d'Encampinent no hi era, però hi entrarem per passar del Palau d'Encampinent a la plaça del Rei, perquè hi ha una cosa que és molt, molt interessant d'aquest edifici, que és de mitjans del segle XVII, o sigui, de color no el va veure, que és un enteixinat que hi ha sobre l'escala, que és un enteixinat molt notable, està fet amb fusta de Tortosa, i té la forma d'un buc invertit. O sigui, vull dir que hi ha, aquella gent, vull dir, en plena, entre cometes, decadència, vull dir que eren tan pocs mariners que fins i tot en una escala li posien un buc per barret. I, a més a més, hi havia una peça, un treball,
i que anem cap allà canvia al segle XVIII és aquest el nom, eh? I a partir d'aquí això passa a formar part, diguem-ne, de l'estat espanyol, que abans no ho era, això tenia de la Reial Audiència.
Estava
molt en cura. I gràcies a aquest arxiu de la Corona de la Puerta, doncs ara s'ha creat una mena de patronat, perquè fins fa poc, diguem, la gestió de la Generalitat sobre les altres comunitats autònomes de l'antiga Corona de l'Aragó protestaven, i s'ha creat una mena de patronat en què participen tots, perquè clar, com era de tots, com era de la Corona de l'Aragó, doncs ara és de tots, i per això tenia el senyor Camps, el senyor Iglesias, a posar-hi funerada. Per això era l'Arxiu Reial de Barcelona, perquè a Aragó hi havia l'Arxiu Reial d'Aragó, que es va cremar a Saragossa, i a València hi ha l'Arxiu del Regne. I a més a més, aquest diguem que l'Arxiu d'Estat, la capital d'Estat que estava aquí, i aquí era on hi havia la Cancelleria, sobre tot això hi ha hagut una polèmica. Però gràcies a tot això, ara, tot plegat, pertany a aquesta gent per tant, perquè són els hereus de l'Estat que va néixer al segle XVIII, del Ministeri de Cultura. I veieu, una de les conseqüències de la...
Ja només la doneta del Ferran. Aquí és la... Això és el que ens hem venut. Mira, allà.
Que remenava la filla.
I tant. La van
menjar. El que passa és del Ferran. Sí, a veure, una, era un trastàmera. I dos, el trastàmera, una mania que tenien sobretot el pare de Ferran el Catòlic, el Joan II, que el Joan II va ser rei de retruc, no li tocava. Però com que va morir el seu germà, llavors va ser rei. Llavors, el Joan II, abans de ser Joan II, tota la vida va anar de cul per aconseguir ser rei de Castella. O sigui, el rei més castellà que ha tingut Catalunya, abans de tenir de dinero, de Catalunya, i Aragón, abans d'aquest, el rei més castellà que ha tingut Catalunya, el Joan II, que ens va passar tota la joventut volent ser rei de Castella sense aconseguir-ho. I aquesta dèria del pare la va heretar el fill, que a més era fill d'una castellana.
No, el Ferran II, a veure,
A veure, els castellans se'l van treure de sobre perquè van tenir por de ser dominats pels catalans. Per això se'l van treure de sobre. I llavors va ser quan el Ferran va intentar tenir un fill perquè era teu, la corona d'Aragó, i sí, poder-lo fer hereu, mantenint els seus territoris separats de Castella, perquè se'n va donar compte que allò no n'hi havia bé. Però se'n va donar compte per ser tard. Aquí és on la tradició popular situa la tornada triomfal de Colom. En aquesta plaça. I això que tenim aquí. I amb el rei al final rebem Colom. Val a dir també que aquestes escales és el lloc on en Joan de Canyamat li fot la coltellada. A veure, li fot la coltellada no amb un ganivet de cuina. De fet, li fot la coltellada amb una espasa curta del tipus que gastaven els almogàvers. Em sembla que el camell també, que era una eina així. Malament. I allò feia mal. I a més, hi ha una circumstància molt curiosa, i és que és el primer atemptat a una persona reial que està documentat gràficament. O sigui, algú va llinxar l'atemptat amb el rei. I això, aquest dibuix està recollit en els dietaris de l'Ajuntament, i és un dibuix que està molt reproduït. Si busqueu Joan de Canyamat a la Gran Enciclopèdia el trobareu. I després també hi ha un petit llibret d'una col·lecció de monografies històriques de l'editorial Dalmau, que a la coberta té aquest dibuix amb una trama verda escarosa per fora, perquè de fet hi havia un error posar-li una trama verda, perquè tothom sap que la sang reial és blava, no és verda. I sí, se'n van portar un bon tall. O sigui, la sort de Ferran el Catòlic va ser que va tenir... va notar alguna cosa i va aixecar el braç. Va aixecar el braç i llavors, en comptes de degullar-lo a base de bé, li van fer un senyor tall en el coll i el braç i tot això, i llavors per recuperar-se va ser quan se'n va anar allà a Sant Jeroni. Però l'atemptat va ser sucós. El senyor Canyamàs aquest, després ho va pagar car, perquè el que li van fer passar, hi ha descripció de la seva execució i el pròleg a l'execució, i pobre home, no va arribar viu al final de l'execució.
La motivació...
Ah, per resistir-hi.
I com va reaccionar la gent que havia allà, se sap?
Van dir que al final, després de la
investigació... Van dir que era boig.
Van dir que era un boig. Ho havia fet un boig. Ara, és curiós que la reina i part de la cort estaven preparats a port per marxar de temps. Per exemple, un magnicidi és relativament fàcil de fer si es tracta d'un
Serà una qüestió de sort, perquè com no hi ha una trama al darrere, no m'espera. Normalment quan es descobreixen aquestes coses és perquè hi ha algú que s'ha infiltrat, hi ha algú que té informació. Per tant, si és obra d'un boig, és un senyor que s'aixeca, trastornat i intenta matar. Per tant, no hi ha més perill. El que no s'explica és per què la reina i part de la cort estaven preparats per fugir, perquè ells consideraven que hi havia un complot al darrere.
I van espantar.
I es van espantar. I de fet, Ferran ja té una tradició, diguem-ne, de mals moments a Catalunya que ve de lluny. Però bé, això ja és una altra història.
Quin any va ser l'atemptat?
El 92.
El 92.
El 92. El final d'any del 92.
El desembre del 92.
Abans de que arribi.
Però abans de que tornés color.
Una mica abans.
Sí, quan va arribar estava pràcticament recuperat.
Bé, llavors, la tradició mantinguda per la gent és que hi ha una tornada de Coloma a Barcelona, que és una tornada triomfal, i que té com a escenari aquesta plaça i que se'l rep a Palau.
Això que està recollit a les baixes de la Generalitat,
recull la tornada d'en Colom ni la qüestió del bateig dels indis. És molt curiós. És com si algú en aquesta època hagués tornat de mar amb sis marcians, els hagués passejat per Barcelona, els haguessin anat a batejar a la catedral i cap diari hagués recollit això. Això, com a mínim, fa pensar.
El bateig ho explica el fill.
En Colom. Ferran.
Però també hi ha una cosa que explica, per exemple, l'entrada, això que anava a cavall i tal, això ho expliquen els cronistes.
Però aquesta cosa d'aquí, aquí no. Això és tradició.
Això és tradició,
i a més és una tradició que la recull el Fina. I la recull el Fina en una primera superproducció de coproducció catalano-francesa, que es diu Cristóbal Colón del Descubrimiento de América, de l'any 1916. De l'any 1916 que es filma en aquesta plaça. I es filma en aquesta plaça tal com era el 1916, que no era exactament com ara. Per exemple, el 1916 l'edifici de la Casa Clariana Padellat no hi era, perquè aquesta casa estava al carrer Mercader,
a l'altra banda de la Vallecana.
En aquell moment s'estava obrint la Vallecana. Veieu l'última finestra de la capella? Hi havia allà, doncs una mica abans d'aquesta finestra, a la banda de fora, hi havia una columna del temple romà de Barcelona, que ara està al carrer Paradís, però que de fet no és cap columna, sinó que és un muntatge de dues columnes que van trobar quan van enderrocar uns edificis al carrer de la Llibreteria, i els van sortir dues columnes bastant malmeses del temple romà. Llavors algú va tenir l'acudit de, combinant, com que són columnes que estan fent un cos paral·lelament, que combinant els millors trossos d'aquelles dues columnes, en farien, de tenir-ne dues trinxadetes, en tindrien una de força perfectable.
Bueno,
i és el que van fer.
Això ho fan ara també.
Llavors, aquesta columna reconstruïda decideixen portar-la al Museu Provincial de Antigüedades, que el 1850 és el que havia fet. I quan arriben aquí a muntar aquesta columna sintètica,
oh meravella, descobreixen que és massa alta per la capella. I per tant, la munten a fora. La deixen al carrer, a la plaça. La deixen a la plaça i s'hi està fins a l'any 1956. I ara aquesta columna, a l'any 1956, es desmunta i es torna a muntar al costat de les seves tres germanes, al carrer Paradís. I aquesta columna viatgera és la que hi ha quan entreu per aquella porteta petita en aquell recinte que es veuen les columnes del temple allà a la casa aquella, doncs és la que queda al costat de la porteta aquella petita per allà on s'entra. Aquella columna és una columna que està en un lloc que no és el seu emplaçament original, que sí s'arrenglera amb altres elements sobrevivents de l'edifici del que formava part, però de fet no és una columna, és un muntatge. I això estava aquí. Això estava aquí i quan es filma aquesta superproducció que la dirigeix un francès que es diu Bourgeois, l'any 1916, doncs es filma en aquesta plaça. Aquesta plaça està plena d'acàcies, unes acàcies que no són gaire grosses, perquè clar, a sota hi ha tot de pedra, hi ha la ciutat romana. En aquí, veieu que aquí s'acaben les escales, doncs bé, aquí al costat pugen unes escales i en aquí hi ha una porta, que és la porta que hi ha a la plaça de Sant Iu per entrar al Museu Marès, que això era l'accés al Pinell quan, després de la Guerra de Successió, això, el Pinell, és el convent de Santa Clara. I dins del Pinell hi ha una església barroca. Això, l'any 36, quan els monjos desapareixen, doncs els serveis de l'Ajuntament decideixen picar, treuen el guix, es redescobreix el Pinell i les monges ja no hi tornen. El fet de que aquell carrer que baixa d'allà i al costat del Palau del Lloctinent, que sigui la baixada de Santa Clara, és perquè la gent baixava des del nivell de la catedral per aquest carrer per anar a missa en aquesta església. El retaule barroc que hi havia, que procedeix del convent de Santa Clara, que és, estava enganxat al baluard de Santa Clara, que és un dels llocs on van entrar els borbònics el 1714, l'11 de setembre, doncs aquest altar barroc procedeix d'aquest convent, o sigui que va venir d'allà, el van muntar aquí, després de la guerra se'n va anar a l'actual església de Sant Jaume, al carrer aquest de Fernando, que és tan bonic, i quan el Concili Vaticà II va decidir que la missa seria dins de cara a la gent i no d'esquena a la gent, a la catedral van tenir el gran problema de que el retaule major de la catedral els feia nosa, perquè clar, estava enganxat a l'altar. I llavors no sabien on ficar-lo, i perquè no n'és gaire lluny, van agafar el retaule barroc de Santa Clara i el van portar a Sarrià, i el de la catedral el van portar a Sant Jaume. És la distribució que hi ha ara d'aquesta retaula. I aquí hi havia una escala que surt a la pel·lícula aquesta, perquè jo aquesta pel·lícula de l'estat de la vida. No està completa, però bastants fragments els va trobar en Miquel Porter i després, als anys 80, s'ho va vendre a la Filmoteca de la Generalitat. O sigui que aquesta pel·lícula de Colòmbia, el descobriment d'Amèrica, de l'any 16, dirigida per en Bourgeois, coproducció hispano-catalana, franco-catalana, doncs està conservant la Filmoteca.
Suposo que es pot anar a l'estiu. segles anteriors que Lluís de Garmes...
I tant! 1913, eh?
El meu Garmes el que fa...